tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en Ràdio Olot i Ràdio Ripoll en connexió a aquesta hora per explicar-vos què és notícia a les nostres comarques. Dimarts 14 d'octubre del 2025, un matí que comença gris i emboirat després de les pluges de les últimes hores. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Anem a les temperatures.
Doncs tenim ara mateix 5 graus a Vall de Núria, en tenim 10 a Das, en tenim ja 13 a Camprodon, a Ripoll i a Sant Pau de Segúries. 14 graus a Olot, a Mieres i a la Vall d'en Bas, 15 a Castellfollit, a Montagut i a les Preses, 16 graus a Besalú i a Girona, 17 a Banyoles, 18 a Figueres i 20 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Tot igual, aquesta temperatura estable, aquest cel ennublat, aquests ruixats que es repetiran i aquest vent de llevant i gregal amb mala mar a la Costa Brava. Les temperatures, doncs, poden baixar lleugerament de dia, hi haurà força més núvols i alguna pluja, intermitent, insistim.
Sense massa canvis en la meteorologia, sí que hi ha canvis en els titulars notícies de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot preveu modificar el POUM per poder possibilitar l'obertura de certs negocis al nucli antic.
Des de l'àrea d'urbanisme i l'equip d'Itziar González segueixen treballant en l'ordenació de l'eix comercial olotí. Fa unes setmanes ja us explicàvem, de fet, que l'Ajuntament preveu ampliar aquest pla d'usos del nucli antic arreu de la ciutat. Doncs l'Ajuntament d'Olot té fins aquest dimecres per enviar tota la documentació del pla de barris, eina i finançament clau per fer passos més grans en la regeneració del nucli antic d'Olot, sobretot amb qüestions d'habitatge.
Escoltem a Jordi Güelles, el regidor d'Urbanisme.
Fins ara és que de negar-ne se n'han denegat molt poques, perquè clar, la gent ja sabia que si presentaves una llicència doncs se't denegaria. L'excepció han set, en sala, que són 6 activitats, que aquestes ja s'adequaven, no?, d'una manera, diguem-ne, ferma en el pla especial d'usos del nucli antic.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha mostrat el seu compromís per intentar accelerar les obres del pont del Carbur per tal que estiguin acabades abans d'aquest estiu vinent. Recordem que acumulen un retard de mesos.
Durant la visita a Camprodon, la titular del departament també ha destacat l'habitatge i la mobilitat com a pals de paller de les seves línies de treball conjuntes amb els consistoris catalans.
També volia fer un seguiment d'aquestes obres del pont del Carbur que s'han endarrerit una miqueta per qüestions precisament vinculades a una millor adaptació a l'entorn, però que en qualsevol cas ara ja avancen en pas ferm i que esperem que abans de l'estiu del 2026 aquesta infraestructura, aquesta obra molt reivindicada, doncs ja pugui estar finalitzada. I en aquests moments hi ha tots els informes que hi havia vinculats per part de l'ACA i per part de Sostenibilitat estan finalitzats i per tant podem dir que d'aquí a abans de la propera temporada, no?, que arribin els visitants a Camprodon, el pont estarà finalitzat.
A Ripoll, el grup socialista lamenta que l'Ajuntament no hagi informat els veïns de l'Avinguda del Ripollès de les actuacions que s'hi han dut a terme durant la setmana passada. Es queixen que tampoc hi ha hagut cap avançament en relació a la moció per l'apantallament acústic d'aquest tram que es va presentar ara fa un parell d'anys. Escoltem el regidor Enric Pérez.
Perquè portem tota la setmana rebent moltes preguntes dels veïns sobre què estava passant amb aquesta tala indiscriminada d'arbres que ja, doncs, que donen a la variant del Calvari. Molts dels veïns aquí, per ells aquest arbrat és una pantalla visual i acústica a tota la variant i no sabien ni ningú els havia informat de que es faria aquesta actuació. Finalment m'ha trucat a l'arquitecte municipal i m'ha dit que era una actuació que havia demanat, sol·licitat Endesa, que a nivell de seguretat de la línia d'alta tensió o mitja tensió que tenen, doncs havien de treure l'arbrat.
La bona gestió forestal del bosc de Campelles ha situat al municipi com a exemple a escala europea. Ha acollit la trobada de la Federació Europea de Municipis Forestals i de l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya, amb representants de diversos països i municipis de tot l'Estat.
L'Ajuntament de Campelles consolida així el seu paper com a referent en la gestió dels boscos públics.
Anem per veure altres casos i altres aplicacions, diguéssim, de la gestió forestal a escala europea, que és molt diferent, diguéssim, la que podem tenir a Campelles de la que podem tenir a Alemanya, o en altres casos, doncs, en regions més mediterrànies, i el que venen a fer és una jornada d'intercanvi de coneixement.
El fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, rep el reconeixement a la personalitat del 2025 de la SECOT.
En el seu discurs ha esperonat les empreses a mirar més enllà dels resultats. La patronal vallesana atorga els premis anuals i llença una alerta sobre la fragilitat de l'economia.
Escoltem el mateix Cristóbal Colón.
Estamos en un tiempo en el que a menudo reducimos la palabra éxito a beneficios y a cuotas de mercado. Y me parece fundamental recordar que el verdadero balance de una empresa no se mide solamente en euros, sino que también en la mejora de la vida de las personas. Porque la empresa es y debe seguir siendo una de las grandes constructoras de la sociedad.
L'associació Garrotxa amb el Sàhara segueix reclamant la independència de la zona en una jornada celebrada a Olot.
Un any més, la capital garrotxina ha acollit un acte commemoratiu del Dia de la Unitat Nacional Sahrauí. Asseguren que el conflicte està estancat, però tenen esperança que un dia el seu somni pugui ser una realitat. A Olot s'han fet xerrades, concerts i també exposicions.
Escoltem el Lekhlifa Mahmoud de Garrotxa amb el Sàhara.
Que cada any estamos más unidos, que cada any estamos más optimistas, que cada any vamos a luchar más, que en un día vamos a dejar nuestro sueño por una Sàhara independiente, una Sàhara libre, y estamos trabajando todo en ello porque esta forma parte de nuestro, digamos, no solamente la vida, pero nuestro, digamos, coses diàries.
Olot obre les portes del patrimoni amb una visita guiada al Carme durant les jornades europees.
L'activitat ha permès redescobrir un dels conjunts arquitectònics més emblemàtics de la ciutat. La ruta ha comptat amb la participació d'una trentena de persones.
I amb la historiadora Carme Grau.
L'objectiu clar d'aquesta visita és donar a conèixer el patrimoni. El patrimoni de l'església del Carme i després veure d'una altra manera el claustre, perquè el claustre és conegut, però potser no saps l'estructura, a les decoracions, per tant serà una vida molt més arquitectònica i en la funció. Un objectiu clar és de que la gent entengui que l'església i el claustre formen part de la mateixa unitat.
I la Bienal del Temps celebra una nova edició amb el Mas Ovelles com a punt de referència.
Al llarg d'aquest cap de setmana s'han vist diverses propostes artístiques a la vall de Bianya. Espais com els generats per Claudi Casanovas van ser els destacats d'una edició marcada pel canvi en l'estructura, ja que es va optar perquè el visitant pogués gaudir-la de manera itinerant. Des de Binari, entitat organitzadora, no descarten un canvi d'espai en un futur.
Escoltem a Roger Serrat Calbó.
De moment anem Bianyal a Bianyal i veurem aquest any si de cara a la propera edició pot ser que hi hagi algun canvi d'ubicació, que afegim en aquesta ubicació que sigui el lloc, diguéssim, el punt de trobada, i pels voltants intentar disposar també d'algun altre espai. Veurem, no hem descartat.
I l'Anna, en Pau, l'Arnau i l'Elisenda són els nous responsables del pubillatge del Ripoll.
La veritat que una mica de nervis, en part, però sobretot doncs, moltes ganes, no? Tothom sempre diu del pubillatge, no?, que és una gran oportunitat de conèixer llocs, de conèixer gent, de passar-s'ho molt, molt bé, i crec que els discursos que han donat els nostres predecessors avui ho demostren, no? Les emocions i tot, té una mica el que ens esperem.
Ara mateix estic bastant eufòric, han parlat molt bé sobre el pubillatge, tinc moltes ganes de conèixer gent jove, de descobrir els altres pobles i anar fent amistats.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'acte de proclamació dels nous representants de la vila que portaran la banda arreu del territori català. I en esports, la Trepitja Garrotxa i la cursa de la Mare de Déu del Món formaran part de les Valls Catalanes Trail Running Challenge.
Les dues proves s'estrenen en el marc d'un grup de curses de diverses comarques. Es tracta d'un projecte nascut el 2022 amb l'objectiu de fomentar la participació i la cohesió del territori. Des de l'organització destaquen que les proves garrotxines són una referència.
I si els truquem? Perquè per nosaltres és una referència, Trepitja Garrotxa, Taga 2040, que és l'última que es va fer, i ells ens va dir, ja vau trigar a trucar, no? Ens trobem que per nosaltres és una referència, cada organitzador que es va sumant, i també venim a presentar la de la Mare del Món, que és una cursa que serà la desena edició, des de Beuda.
És en Jep Coromines, que és el director de les Valls Catalanes, i Olot acollirà el Campionat de Catalunya Individual de Cross el 21 de desembre.
A més, la ciutat també serà l'última prova del circuit gironí 2025, després que els atletes hagin participat en 4 proves diferents en altres comarques de Catalunya.
El club voleibol Ripollès ha tornat a la feina. Per aquesta temporada el club compta amb 7 equips i una setantena de jugadors i jugadores.
Les novetats d'enguany són l'equip sènior i els benjamins, que s'estrenarà aquest curs com a nous equips del club.
En Dante Machuca és president del club voleibol Ripollès.
Bastant més interès que potser altres anys, i sí que s'ha notat aquest petit boom que ha anat corrent la veu i que que ha fet que aquest esport s'anés coneixent una miqueta més al Ripollès. Ara tenim un total de 7 equips.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 8 i 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament d'Olot preveu modificar el pla general per poder possibilitar l'obertura de certs negocis al nucli antic. Des de l'àrea d'urbanisme i l'equip d'Itziar González continuen treballant en l'ordenació de l'eix comercial olotí. Ara fa unes setmanes ja us explicàvem que l'Ajuntament preveu ampliar aquest pla d'usos del nucli antic arreu de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot té fins aquest dimecres per enviar tota la documentació del pla de barris, eina i finançament clau per fer passos més grans en la regeneració del nucli antic d'Olot, sobretot amb qüestions d'habitatge.
Gerard Puigdemont.
Fa més d'un any i mig, l'Ajuntament d'Olot va iniciar una ordenació comercial al nucli antic. Durant tot aquest temps, l'atorgament de llicències per obrir un nou negoci ha estat paralitzat i s'ha estudiat cas per cas la viabilitat, amb l'objectiu, diuen, d'acabar amb el monocultiu de negocis. Jordi Güella, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
Fins ara és que denegar-ne se n'han denegat molt poques, perquè clar, la gent ja sabia que si presentaves una llicència doncs se't denegaria. L'excepció han set, en sala, que són 6 activitats, que aquestes ja s'adequaven, no?, d'una manera, diguem-ne, ferma en el pla especial d'usos del nucli antic, i per tant aquestes 6 activitats ja se'ls ha pogut donar el permís. Fins que no tinguem aprovat definitivament aquest pla especial, doncs no es podran donar, diguem-ne, les llicències d'una manera, diguem-ne, clara.
Des de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament d'Olot es té aprovat provisionalment aquest document de pla especial d'usos, però paral·lelament segueixen treballant per promoure, asseguren, un eix comercial més ordenat i divers.
És veritat que estem movent, diguem-ne, altres peces, com per exemple una modificació de planejament que agafa tot el nucli antic i una part també del seu voltant, que també ens ha de permetre d'alguna manera també ordenar coses que un pla especial d'usos no pot ordenar, amb aquesta idea sempre de que puguem eixamplar les activitats que es puguin desenvolupar en el nucli antic. Per exemple, limitacions, diguem-ne, que poden ser per la tipologia, diguem-ne, de l'edifici, que potser no poden encabir determinades activitats, doncs amb una modificació de planejament pot ser allò que pot ser l'ús és permès, però urbanísticament, per la tipologia de l'edifici, potser no li podem encabir, amb una modificació de planejament potser doncs aquesta activitat li podrem encabir.
I per això també estan treballant per ampliar aquest pla d'usos i aquesta ordenació i limitació d'establiments arreu de la ciutat. També per evitar, diuen, que les persones que hagin rebut un nou nucli antic es puguin establir fàcilment a una altra zona d'Olot.
Bueno, alguna s'ha posat al barri de Sant Miquel, sabem d'alguna que s'ha posat potser al barri Sant Roc Pequín. També sabem que algun negoci s'ha posat en algun poble del voltant, no? El que passa que també és molt difícil, diguem-ne, assegurar que hagi set per efecte, diguem-ne, de la suspensió de l'atorgament de llicències per part de l'Ajuntament d'Olot. Però és fàcil que també hi hagi una diguem-ne, un efecte d'expulsió d'aquests negocis cap a altres llocs.
Asseguren que l'objectiu és ordenar comercialment tota la ciutat.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha mostrat el seu compromís per accelerar les obres del pont del Carbur per tal que estiguin finalitzades abans d'aquest estiu vinent. Recordem que acumulen un retard de mesos.
Durant la visita a Camprodon, la titular del departament també ha destacat l'habitatge i la mobilitat com a pals de paller de les seves línies de treball conjuntes amb els consistoris catalans.
Paula Sayago.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha aprofitat la seva visita a Camprodon per mostrar el seu compromís a intentar enllestir les obres del pont del Carburo perquè finalitzin abans de l'estiu de 2026. La titular del departament ha destacat la necessitat de preservar l'entorn del municipi i de la vall i ha fet especial referència a les millores del pont que s'han endarrerit per tal de millorar la seva adaptació a l'entorn.
També volia fer un seguiment d'aquestes obres del pont del Carburo que s'han endarrerit una miqueta per qüestions precisament vinculades a una millor adaptació a l'entorn, però que en qualsevol cas ara ja avancen en pas ferm i que esperem que abans de l'estiu del 2026 aquesta infraestructura, aquesta obra molt reivindicada, doncs ja pugui estar finalitzada. I en aquests moments hi ha tots els informes que hi havia vinculats per part de l'ACA i per part de Sostenibilitat estan finalitzats i per tant podem dir que d'aquí a abans de la propera temporada, no?, que arribin els visitants a Camprodon, el pont estarà finalitzat.
Durant la reunió també s'han tractat els aspectes que preocupen tant el consistori com el govern de la Generalitat. Ambdues administracions han destacat l'habitatge, la regulació dels usos residencials i la mobilitat.
L'increment d'habitatge, estem en aquests moments a Catalunya amb una situació que hem definit com d'emergència habitacional, també amb la regulació dels diferents usos que no són residencials, en aquests moments en el Parlament estem tramitant, i la mobilitat. Aquest és un entorn on hem fet millores a l'entorn de la mobilitat i per tant mobilitat i habitatge són els temes que habitualment centren les demandes dels alcaldes i alcaldesses. El missatge que sempre trasllado és que volem caminar plegats per tal d'assolir aquests objectius.
Aprofitant la visita, també s'ha presentat el projecte d'interior per l'edifici de Can Roig amb la proposta de reconvertir-lo en un espai per acollir estudis universitaris.
Gràcies, Paula. És un quart de nou. El grup socialista de Ripoll lamenta que l'Ajuntament no hagi informat els veïns de l'avinguda del Ripollès de les actuacions que s'hi han dut a terme durant la setmana passada.
Es queixen que tampoc hi ha hagut cap avançament en relació a la moció per a l'apantallament acústic d'aquest tram que es va presentar fa un parell d'anys.
El Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Ripoll lamenta la manca d'informació als veïns de l'avinguda del Ripollès en relació a les actuacions que s'han dut a terme la passada setmana en aquest carrer de Ripoll, a tocar la carretera. En concret, refereixen a la tala d'una quarantena d'arbres. Aquesta intervenció va començar dimarts de la passada setmana i es va allargar fins divendres, amb afectacions també a nivell d'aparcament. Enric Pérez.
Perquè portem tota la setmana rebent moltes preguntes dels veïns sobre què estava passant amb aquesta tala indiscriminada d'arbres que ja doncs, que donen a la variant del Calvari. Molts dels veïns aquí, per ells aquest arbrat és una pantalla visual i acústica a tota la variant i no sabien ni ningú els havia informat de que es faria aquesta actuació. Finalment m'ha trucat a l'arquitecte municipal i m'ha dit que era una actuació que havia demanat, sol·licitat Endesa, que a nivell de seguretat de la línia d'alta tensió o mitja tensió que tenen, doncs havien de treure l'arbrat. Aquesta sol·licitud que havien acceptat, entenc doncs que menys que almenys comunicar-ho als veïns de la zona que es produïa aquesta actuació.
El grup socialista també ha aprofitat per recordar que fa 2 anys van presentar una moció en què es demanava l'apantallament acústic en aquest tram. Afirmen que durant aquest temps no hi ha hagut cap mena d'informació al respecte.
Que la veritat és que els nivells de soroll i de trànsit i de fum al final que suporten els veïns de l'avinguda del Ripollès creiem que és inadmissible i comprovem que al cap de 2 anys sembla que el més calent és a l'Aigüera i que tampoc s'ha treballat perquè aquest apantallament acústic pugui ser una realitat en un termini de temps raonable.
El regidor socialista demana a l'alcaldessa de Ripoll que dediqui més temps a atendre els seus veïns.
Aquesta setmana he tingut molta feina al Parlament amb el debat de política general i que per tant entre fer créixer el seu partit, estar pendent de les xarxes socials i el Parlament, poc temps li deu quedar, almenys per fer informació amb els veïns sobre actuacions que s'estan fent al seu barri.
Els treballs que ha dut a terme l'empresa Endesa es van acabar divendres a la tarda i s'espera que entre aquest dilluns i dimarts puguin retirar tot el material restant de la zona.
I ja que parlem d'arbres, la bona gestió forestal del bosc de Campelles ha situat aquest municipi com a exemple a escala europea. Ha acollit la trobada de la Federació Europea de Municipis Forestals i de l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya, amb representants de diversos països i municipis de tot l'Estat.
L'Ajuntament de Campelles consolida així el seu paper com a referent en la gestió dels boscos públics.
Judit Espert.
El bosc de Campelles és un exemple de gestió de forest pública, per això ha estat un dels punts d'interès de la trobada anual de la Federació Europea de Municipis Forestals i de l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya. Hi han assistit representants d'Alemanya, Txèquia, França i Bulgària, a més de municipis catalans i espanyols. Les jornades han servit per a compartir projectes i punts de vista. Ho explica Gerard Vila, director del CEMR.
Per veure altres casos i altres aplicacions, diguéssim, de la gestió forestal a escala europea, que és molt diferent, diguéssim, la que podem tenir a Campelles de la que podem tenir a Alemanya, o en altres casos, doncs, en regions més mediterrànies, i el que venen a fer és una jornada d'intercanvi de coneixement.
El 2024, Campelles va rebre el Premi Forest Local de Gestió Reconeguda per l'exemplar gestió forestal de les forests que són de propietat local. El consistori és un orgull acollir aquestes jornades i ser reconegut com a referent en la gestió de la fusta dels boscos públics. Judit Cornellà és alcaldessa de Campelles i presidenta del CEMR.
Que aquesta vegada doncs, que ens visiten doncs, agents europeus també vinguin a visitar el nostre bosc i el posin com a exemple d'una bona gestió forestal.
Durant la jornada els assistents han pogut veure de primera mà diferents tipologies de boscos i els tractaments que s'hi han fet en els darrers anys amb l'objectiu de veure les possibilitats i solucions que s'hi han aplicat.
Per veure i discutir les diferents solucions o com estan avançant aquests tractaments i també comparar-los amb els seus casos. No? En aquest cas sí que veurem actuacions que s'han fet d'aprofitaments forestals purs i durs, però també actuacions de millora i ara les actuacions que estan començant a executar-se de millora d'hàbitat en el marc del projecte Next Generation de millores dels boscos subalpins del Ripollès.
Aquests tipus de trobades permeten compartir experiències, contrastar models i inspirar-se en noves maneres de gestionar els boscos públics, amb l'objectiu d'avançar cap a la sostenibilitat i la millora dels hàbitats.
Més reconeixements. El fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, rep el reconeixement a la personalitat Mobilitat 2025 de SECOT. En el seu discurs ha esperonat a les empreses a mirar més enllà dels resultats.
A banda del reconeixement a Colón, la nit de l'empresa de SECOT també ha reconegut altres empreses rellevants dedicades a l'eficiència energètica, transformació digital a la indústria i comerç innovador, entre d'altres. El gran protagonista de la nit de l'empresa, però, ha estat Cristóbal Colón, fundador de La Fageda. En la seva intervenció, el guardonat ha explicat que després d'anys treballant en hospitals psiquiàtrics va donar-se que era necessari crear una empresa fora d'aquests centres.
Estamos en un tiempo en el que a menudo reducimos la palabra éxito a beneficios y a cuotas de mercado. Y me parece fundamental recordar que el verdadero balance de una empresa no se mide solamente en euros, sino que también en la mejora de la vida de las personas. Porque la empresa es y debe seguir siendo una de las grandes constructoras de la sociedad.
De la quinzena de treballadors que van començar fa més de 40 anys, avui en són més de 500 amb la mateixa raó de ser dels inicis. Segons Colón, l'èxit de La Fageda no redueix a beneficis econòmics o quotes de mercat i fa una crida al conjunt del teixit empresarial a mirar més enllà del compte de resultats.
Que cada una de nuestras empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, se atreva a mirar más allá de la cuenta de resultados y descubra que el verdadero éxito consiste en vidas transformadas.
En aquest sentit, el president del SECOT, Xavier Panés, ha demanat també poder parlar sense tabús d'immigració com a palanca demogràfica per mantenir estable la taxa de dependència. I això fent-ho compatible amb la modernització dels serveis públics per evitar el col·lapse. En l'àmbit laboral, el president del SECOT ha defensat una reorientació de l'economia que permeti aportar més valor afegit i, en conseqüència, es pugui generar ocupació de més qualitat i més retribuïda. Per contra, critica l'intent de reduir la jornada laboral per la porta del darrere.
A Olot, l'associació Garrotxa amb el Sàhara segueix reclamant la independència de la zona en una jornada celebrada a la capital. Un any més, la capital garrotxina ha acollit un acte commemoratiu del Dia de la Unitat Nacional Saharaui. Asseguren que el conflicte està estancat, però tenen esperança que un dia el seu somni pugui ser una realitat. A Olot s'han fet conferències, concerts i també, Gerard, exposicions.
Un any més, l'associació Garrotxa amb el Sàhara ha commemorat el seu dia i ha reclamat novament l'alliberament i independència del Sàhara, enguany sota el títol 50 anys de resistència per l'existència. Membres de l'associació asseguren que la seva és una lluita diària per alliberar, diuen, el poble saharaui. L'Ghifa Mahmoud és membre de Garrotxa amb el Sàhara.
Que cada any estamos más unidos, que cada any estamos más optimistas, que cada any vamos a luchar más, que en un día vamos a dejar nuestro sueño por una Sahara independiente, una Sahara libre, y estamos trabajando todo en ello, porque esta forma parte de nuestro, digamos, no solamente la vida, pero nuestro, digamos, cosas diarias.
Denuncien que la situació al Sàhara està estancada.
La situació en el Sàhara ara se caracteritza con muchos factores. Uno de los factores principales que es la ocupación marroquí y la violencia de los derechos humanos en la zona ocupada del Sáhara, y también es la, digamos, el estanco de las negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, con, digamos, falta de compromiso por parte de las Naciones Unidas que ha comprometido los saharauis que va a organizar un referéndum para que podrían votar si quieren hacer un estado o si quieren, digamos, ser ciudadanos marroquíes. Entonces, desde entonces, la situación se ha quedado estancada.
Un any més han organitzat una jornada amb xerrades, música i exposicions al pavelló Firal d'Olot, en la qual els assistents hi han pogut veure l'artesania i les tradicions del Sàhara i tot de fotografies que plasmen l'evolució que ha tingut el Sàhara les darreres 5 dècades. A Olot es calcula que hi viu una comunitat d'entre 200 i 250 saharauis.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ens acostem a 2:15, la Trepitja Garrotxa i la cursa de la Mare de Déu del Món formaran part de les valls catalanes Catalanes Trail Running Challenge.
La Lliga Autoorganitzada de Curses Valls Catalanes Trail Running Challenge és un projecte esportiu transfronterer que neix l'any 2022 de la voluntat de dues entitats, l'organitzadora de la cursa Olla de Tapis, Tapis, Maçanet de Cabrenys, a l'Empordà, i la del Trail de Salines, Ceret i Vallespí, per esborrar simbòlicament una frontera política buscant l'agermanament dels organitzadors, les curses i també, evidentment, els corredors. Amb aquesta voluntat de fomentar la participació i la cohesió del territori a través de l'esport, aquesta competició individual premia la regularitat dels participants que participin en les diferents curses a la modalitat de distància de mitja marató de muntanya, 21 quilòmetres o el més aproximat, o marató de muntanya amb un total de 42 quilòmetres. En el cas de la Garrotxa, enguany hi ha dues curses que en formen part. Són la Trepitja Garrotxa, d'aquí a una setmana i poc, i la cursa de la Mare Déu del Món, que se celebra el segon cap de setmana de novembre. N'ha donat els detalls al director de les Valls Catalanes, Jep Coromines.
I si els truquem? Perquè per nosaltres és una referència a Trepitja Garrotxa, Taga 2040, que és l'última que es va fer, i ells ens va dir, ja vau trigar en trucar, no? Ens trobem que per nosaltres és una referència, cada organitzador que es va sumant, i també venim a presentar la de la Mare del Món, que és una cursa que serà la desena edició, des de Beuda.
La Lliga de les Valls Catalanes té lloc en diferents municipis que formen part del territori integrat a l'Agrupació Europea de Cooperació Internacional del País, Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes. Precisament la presidenta d'aquesta agrupació és l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts i consellera comarcal, Maria Vidal.
I aquí és quan comença la vinculació amb aquesta activitat que és la Challenge Valls Catalanes. La nostra entitat justament treballa per les Valls Catalanes i amb la voluntat de créixer el tipus d'activitats que duguem a terme, ens estem sumant des de ja fa 4 anys a donar suport en aquesta activitat, aquesta iniciativa, que és molt interessant perquè va molt més enllà del fet esportiu.
Les dues proves garrotxines que formen part de les Valls Catalanes encara tenen les inscripcions obertes.
Nissan, un hot motor a la Fira de Sant Lluc. T'ensenyem en exclusiva el nou Nissan Micra, el cotxe urbà 100% elèctric. A més, podràs trobar-hi tota la nostra gamma d'ocasió amb motors híbrids i gasolina. Vine a veure'ns aquest cap de setmana al Firalet d'Olot. Atenció, amants de l'art. El MIMA arriba a les Planes d'Hostoles. La Mostra Internacional Multidisciplinar d'Arts Escèniques us espera els dies 25 i 26 d'octubre. Teatre, música, dansa, emocions que no et pots perdre. MIMA a les Planes d'Hostoles. Segur que t'agradarà. Per a més informació, entra al web lesplanes.cat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
A Integra creem oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat. Oferim formació, acompanyament i suport per a facilitar la inserció en empreses ordinàries, perquè tothom té dret a una feina digna i a construir un futur amb estabilitat. Donem suport al teu camí laboral. Integra. Persones amb futur.
Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat sense poder-ho explicar a ningú.
com si truquessin per telèfon i ningú no contestés.
Hola, gràcies per despenjar el telèfon. Em dic Josep i m'agradaria explicar-te la meva història.
A la Fundació La Caixa acompanyem les persones grans perquè deixin de patir soledat en silenci. Descobreixeu a la trucada de la soledat.org.
Què tal? Bon dia. Són 9:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És hora de posar-nos al dia.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
L'Ajuntament d'Olot preveu modificar el POUM per poder possibilitar l'obertura de certs negocis al nucli antic.
Des de l'àrea d'urbanisme i l'equip d'Itziar González segueixen treballant en l'ordenació de l'eix comercial Olti. Fa unes setmanes ja us explicàvem, de fet, que l'Ajuntament preveu ampliar aquest pla d'usos del nucli antic arreu de la ciutat.
Sobretot és perquè hi hagi un teixit sa. No, perquè ara aquest teixit, diguem-ne, aquest teixit comercial ha crescut d'una manera un tant, diguem-ne, desordenada, no? Perquè a priori sempre es parteix d'una anàlisi que, tal com explicàvem, no? Aquesta anàlisi no la fem nosaltres sols, la fem també d'acord amb les necessitats i la percepció que el barri té.
Jordi Güell és el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot. Per cert, que l'Ajuntament té fins aquest dimecres per enviar tota la documentació del Pla de Barris, eina i finançament clau per fer passos més grans en la regeneració del nucli antic d'Olot. La consellera Sílvia Paneque es compromet a desencallar les obres del pont del Carbur per tal que estiguin finalitzades abans d'aquest estiu vinent.
Durant la visita a Camprodon, la titular del departament també ha destacat l'habitatge i la mobilitat com a pals de paller de les seves línies de treball conjuntes amb els consistoris catalans.
També volia fer un seguiment d'aquestes obres del pont del Carbur que s'han endarrerit una miqueta per qüestions precisament vinculades a una millor adaptació a l'entorn, però que en qualsevol cas ara ja avancen en pas ferm i que esperem que abans de l'estiu del 2026 aquesta infraestructura, aquesta obra molt reivindicada, doncs ja pugui estar finalitzada. I en aquests moments hi ha tots els informes que hi havia vinculats per part de l'ACA i per part de Sostenibilitat estan finalitzats i, per tant, podem dir que d'aquí a abans de la propera temporada, no?, que arribin els visitants a Camprodon, el pont estarà finalitzat.
El grup socialista de Ripoll lamenta que l'Ajuntament no hagi informat els veïns de l'avinguda del Ripollès de les actuacions que s'han dut a terme durant aquesta setmana passada, ho diu Enric Pérez, en regidor del grup socialista.
Perquè portem de la setmana rebent moltes preguntes dels veïns sobre què estava passant amb aquesta tala indiscriminada d'arbres que ja doncs, que donen a la variant del Calvari. Molts dels veïns aquí, per ells aquest arbrat és una pantalla visual i acústica a tota la variant i no sabien ni ningú els havia informat de que es faria aquesta actuació.
Es queixen que tampoc hi ha hagut cap avançament en relació a la moció per l'apantallament acústic d'aquest tram que es va presentar ara fa un parell d'anys. La bona gestió forestal del Bosc de Campelles ha situat aquest municipi com a exemple a escala europea.
Ha acollit la trobada de la Federació Europea de Municipis Forestals i de l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya, amb representants de diversos països i municipis de tot l'Estat. L'Ajuntament de Campelles consolida així el seu paper com a referent a la gestió dels boscos públics.
El director del CEN, Reses Gerard Vila.
Anem per veure altres casos i altres aplicacions, diguéssim, de la gestió forestal a escala europea, que és molt diferent, diguéssim, la que podem tenir a Campelles de la que podem tenir a Alemanya, o en altres casos, doncs, en regions més mediterrànies, i el que venen a fer és una jornada d'intercanvi de coneixement.
I més reconeixements. El fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, rep el reconeixement a la personalitat 2025 de SECOT. En el seu discurs ha esperonat les empreses a mirar més enllà del compte dels resultats.
Estamos en un tiempo en el que a menudo reducimos la palabra éxito a beneficios y a cuotas de mercado. Y me parece fundamental recordar que el verdadero balance de una empresa no se mide solamente en euros, sino que también en la mejora de la vida de las personas. Porque la empresa es y debe seguir siendo una de las grandes constructoras de la sociedad.
8:34, l'associació Garrotxa amb el Sàhara segueixen reclamant la independència de la zona en una jornada celebrada a Olot.
Un any més, la capital garrotxina ha acollit un acte commemoratiu del Dia de la Unitat Nacional Sahrauí. Asseguren que el conflicte està estancat, però tenen esperança que un dia el seu somni pugui ser una realitat. A Olot s'han fet xerrades, concerts i també exposicions.
L'Elifla Mahmoud és membre de Garrotxa amb el Sàhara.
Que cada any estamos más unidos, que cada any estamos más optimistas, que cada año vamos a luchar más, que en un día vamos a dejar nuestro sueño por una Sahara independiente, una Sahara libre, y estamos trabajando todo en ello, porque esta forma parte de nuestro, digamos, no solamente la vida, pero nuestro, digamos, cosas diarias.
I en matèria cultural, Olot obre les portes del patrimoni amb una visita guiada al Carme durant les jornades europees.
L'activitat ha permès redescobrir un dels conjunts arquitectònics més emblemàtics de la ciutat. La ruta ha comptat amb la participació d'una trentena de persones.
La historiadora Carme Grau ha fet de cicerone de la proposta.
L'objectiu clar d'aquesta visita és donar a conèixer el patrimoni. El patrimoni de l'església del Carme i després veure d'una altra manera el claustre. Perquè el claustre és conegut, però potser no saps l'estructura, les decoracions, per tant serà una vida molt més arquitectònica i la funció. Un objectiu clar és de que la gent entengui que l'església i el claustre formen part de la mateixa unitat.
La Bienal del Temps celebra una nova edició amb el Mas Ovelles com a punt de referència.
Al llarg d'aquest cap de setmana s'han vist diverses propostes artístiques a la Vall de Bianya. Espais com els generats per Claudi Casanovas van ser els destacats d'una edició marcada pel canvi en l'estructura, ja que es va optar perquè el visitant pogués gaudir-la de manera itinerant.
I atenció, perquè des de Binari, entitat organitzadora, no descarten un canvi d'ubicació.
De moment anem Bienal a Bienal i veurem aquest any si de cara a la propera edició pot ser que hi hagi algun canvi d'ubicació, que afegim en aquesta ubicació que sigui el lloc, diguéssim, el punt de trobada, i pels voltants intentar disposar també d'algun altre espai. Veurem, no ho hem descartat.
L'Anna, en Pau, l'Arnau i l'Elisenda són el nou pubillatge de Ripoll.
La veritat que una mica de nervis, en part, però sobretot doncs moltes ganes, no? Tothom sempre diu del pubillatge, no?, que és una gran oportunitat de conèixer llocs, de conèixer gent, de passar-s'ho molt, molt bé, i crec que els discursos que han donat els nostres predecessors avui ho demostren, no? Les emocions i tot, té una mica el que ens esperem.
Ara mateix estic bastant eufòric, han parlat molt bé sobre el pubillatge, tinc moltes ganes de conèixer gent jove, de descobrir els altres pobles i anar fent amistats.
Dissabte es va celebrar l'acte de proclamació dels nous representants de la vila de Ripoll, que portaran la banda arreu del territori català. En esports, la Trepitja Garrotxa i la cursa de la Mare de Déu del Món formaran part de les Valls Catalanes Trail Running Challenge.
Les dues proves s'estrenaran en el marc d'un grup de curses de diverses comarques. Es tracta d'un projecte nascut el 2022 amb l'objectiu de fomentar la participació i la cohesió del territori. Des de l'organització destaquen que les proves garrotxines són una referència.
I si els truquem? Perquè per nosaltres és una referència Trepitja Garrotxa, Taga 2040, que és l'última que es va fer, i ells ens va dir, ja vau trigar a trucar, no? Ens trobem que per nosaltres és una referència, cada organitzador que es va sumant, i també venim a presentar la de la Mare del Món, que és una cursa que serà la desena edició, des de Beuda.
Són paraules d'en Gep Valls, membre de l'organització, i Olot acollirà el Campionat de Catalunya Individual de Cross el 21 de desembre.
A més, la ciutat també serà l'última prova del circuit gironí 2025, després que els atletes hagin participat en quatre proves diferents en altres comarques de Catalunya.
I ara parlem de vòlei, perquè el Club Voleibol Ripollès ha tornat a la feina.
Per aquesta temporada, el club compta amb 7 equips i una setantena de jugadors i jugadores. Les novetats d'enguany són l'equip sènior i els benjamins, que s'estrenaran aquest curs com a nous equips del club.
En Dante Machuca és president de l'entitat.
Bastant més interès que potser altres anys, i sí que s'ha notat aquest petit boom que ha anat corrent la veu i que que ha fet que aquest esport s'anés coneixent una miqueta més el Ripollès. Ara tenim un total de 7 equips.
8:45.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
El govern manté les escoles tancades a quatre comarques del sud i anuncia un primer paquet d'ajuts.
Doncs sí, les restriccions de mobilitat es mantenen aquest dimarts al Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, i en canvi s'aixequen al Baix Camp.
Escoltem el president Salvador Illa.
I demà al Consell Executiu portarem un primer acord d'ajudes, un primer paquet d'ajudes al territori. Bàsicament vull destacar dues mesures, una primera aportació de 10 milions d'euros de recursos en forma d'ajuts, subvencions a municipis i al territori, tant a municipis com a particulars, com a titulars d'explotacions que s'hagin vist afectades, amb criteris de màxima flexibilitat i per tant, vehiculats de diferent manera.
Un quart dels catalans no pot utilitzar el català ni en sanitat, ni en comerços, ni en restauració.
El CEO publica una altra enquesta i revela el parer dels catalans sobre l'educació sexoafectiva, la conciliació o la burocràcia.
Detenen un home acusat de matar-ne un altre ganivetades a Santa Coloma de Gramenet.
Els Mossos han rebut l'avís cap a la una de la matinada per un incident a la plaça Montserrat Roig, però la víctima estava molt mal ferida i no han pogut salvar-li la vida.
Fiscalia demana 4 anys de presó per un home acusat de vendre cocaïna des de casa seva a Tremp.
Els Mossos van confiscar el processat més de 140 grams de droga valorada en uns 13.300 euros.
Israel intercanvia captius amb Hamas, que també ha lliurat els cossos de 4 de 28 hostatges morts.
S'ha completat l'alliberament dels captius i presos palestins i dels 20 hostatges israelians vius després de 2 anys arrestats.
I Sarkozy entrarà a la presó el 21 d'octubre pel finançament libi de les presidencials del 2007.
L'expresident francès ingressarà a la presó parisenca de la Santé.
Cada acció compta. Quan escull sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, Dani Ramírez.
Tot igual, aquesta temperatura estable, aquest cel ennublat, aquests ruixats que es repetiran i aquest vent de llevant i gregal amb mala mar a la Costa Brava. Les temperatures, doncs, poden baixar lleugerament de dia, hi haurà força més núvols i alguna pluja intermitent, insistim.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Electricitat Mas celebra 100 anys al vostre costat. Des de 1925 hem estat a Olot, il·luminant llars i empreses, realitzant projectes amb dedicació i confiança, adaptant-nos sempre al pas del temps per oferir-vos instal·lacions, manteniment i automatitzacions amb la tecnologia més avançada, sempre amb un tracte proper. 100 anys de llum a la Garrotxa. Electricitat Mas. Passat, present i futur.
Patrimoni sempre és important de preservar. Olot obre les portes del patrimoni amb una visita guiada al Carme durant les jornades europees de patrimoni. L'activitat ha permès redescobrir un dels conjunts arquitectònics més emblemàtics de la ciutat. La ruta ha comptat amb la participació d'una trentena de persones. Natàlia Moreno.
Les jornades europees de patrimoni han tornat a omplir espais d'interès cultural arreu del continent i Olot no ha estat una excepció. Aquest cap de setmana la ciutat ha obert les portes del conjunt del Carme, un dels llocs amb més història del nucli antic, amb una visita guiada que ha tret una trentena de persones. La ruta ha estat conduïda per la historiadora Carme Grau, que ha ofert una mirada profunda i rigorosa sobre el claustre i l'església del Carme.
L'objectiu clar d'aquesta visita és donar a conèixer el patrimoni de l'església del Carme i després veure d'una altra manera el claustre, perquè el claustre és conegut, però potser no saps l'estructura, a les decoracions, per tant serà una vida molt més arquitectònica i en la funció. Un objectiu clar és de que la gent entengui que l'església i el claustre formen part de la mateixa unitat.
Durant la visita s'ha contextualitzat la importància del conjunt arquitectònic en la història de la ciutat d'Olot, destacant-ne el seu patrimoni artístic, l'arquitectura gòtica i renaixentista, la pintura, l'escultura, el simbolisme, tant de l'església com del claustre, i la vinculació del convent carmelita amb la història d'Olot. El prior del Carme d'Olot, el pare Jordi Maria Gil, ha destacat la singularitat del claustre renaixentista.
El claustre del Carme, doncs, cal tenir en compte que a Catalunya només hi ha dos d'aquest estil de renaixement, que és un a Tortosa i el Carme d'Olot. O sigui, altres claustres que hi ha, i molts, són altres estils, però aquests són típicament del renaixement. Per tant, és una cosa pràcticament única. Penso que sempre és necessari que hi hagi més coneixença, més valoració. A vegades es busca molt coses a fora i a casa mateix tens coses ben maques que veure.
L'activitat s'ha marcat dins les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa que se celebra anualment arreu de Catalunya amb l'objectiu de fer accessible el patrimoni cultural a la ciutadania i posar-lo en valor. Tot i que aquesta ruta no forma part de les habituals, el Triangle Sacre també s'ha obert als centres educatius d'Olot, que properament visitaran el claustre.
I no deixem encara el patrimoni perquè la Bienal del Temps celebra una nova edició amb el Masso Veïes com a punt de referència. Al llarg d'aquest cap de setmana s'han vist diverses propostes artístiques a la Vall de Bianya. Espais com els generats per Claudi Casanovas han destacat en aquesta edició marcada pel canvi en l'estructura, ja que s'ha optat perquè el visitant pogués gaudir-la de manera itinerant. Des de Binari, l'entitat organitzadora no descarta un canvi d'espai de cara al futur.
Un aplec d'art contemporani, això és com defineixen des de Binari el que ha estat la Bienal d'enguany, una sèrie de propostes que repetien espai, però no organització pel que fa tota la jornada. Enguany s'ha apostat per un espai on l'assistent pogués descobrir les propostes i l'espai alhora, tot plegat a través d'un plànol traçat per Binari, col·lectiu encarregat de la Bienal. Precisament un dels seus membres, Roger Serrat Calbó, destaca al llarg de la jornada els detalls de l'edició d'aquest 2025.
Aquest any hi ha el tema del temps. Les Bienals anteriors hi havia com una seqüència temporal que guiava els espectadors a través de les instal·lacions en un interval de temps determinat, i aquest any els espectadors o la gent que ha vingut a veure-ho té més llibertat de moviment i llavors es pot moure lliurement per totes aquestes instal·lacions i anar-les descobrint progressivament.
Una de les particularitats de la Bienal és l'espai on es fa i l'entorn de la Vall de Bianya envoltat de natura. El Masso Veïes és el lloc escollit en els darrers anys, però des de l'organització no descarten un canvi. Serrat Calbó defineix que és un debat que pot sorgir en un futur.
De moment anem Bienal a Bienal i veurem aquest any si de cara a la propera edició pot ser que hi hagi algun canvi d'ubicació, que afegim en aquesta ubicació que sigui el lloc, diguéssim, el punt de trobada, i pels voltants intentar disposar també d'algun altre espai. Veurem, no ho hem descartat.
La Bienal es va celebrar dissabte i va comptar amb desenes de visitants. Una jornada que va comptar també amb diverses propostes artístiques de tots els estils i que es va tancar també amb música.
L'Anna, en Pau, l'Arnau i l'Elisenda són el nou pubillatge de Ripoll. Informa Laura Segú.
Ripoll compta des d'aquest dissabte amb el nou pubillatge que agafa el relleu amb Martí, la Martina, en Guillem i la Laia. Ha estat al marc de l'acte de proclamació en què també han assistit pubilles, hereus, dames i fadrins a diversos punts de Catalunya. Després de la votació popular, la valoració del jurat al nou pubillatge són en Pau i l'Anna com a hereu i pubilla 2025-2026 i l'Arnau i l'Elisenda com a hereuet i pubilleta, respectivament. Aquestes eren les sensacions i expectatives d'aquests quatre joves que representaran Ripoll arreu del territori català. Escoltem l'Anna Graboleda, pubilla, en Pau Guillemet, hereu, i l'hereuet Arnau Villan i la pubilleta Elisenda Gàmez.
La veritat que una mica de nervis, per part, però sobretot doncs, moltes ganes. No? Tothom sempre diu del pubillatge, no?, que és una gran oportunitat de conèixer llocs, de conèixer gent, de passar-s'ho molt, molt bé, i crec que els discursos que han donat els nostres predecessors avui ho demostren, no? Les emocions i tot, una mica el que ens esperem.
Ara mateix estic bastant eufòric, han parlat molt bé sobre el pubillatge, tinc moltes ganes de conèixer gent jove, de descobrir els altres pobles i anar fent amistats.
Pues molt nerviosos i contenta a la vegada, però trista també per les altres que no han pogut també gaudir-ho, perquè hi havia una que l'any que ve ja no es podrà presentar i també em fa molta pena per ella.
Doncs jo estic molt, molt bé, estic molt content i jo crec que puc trobar amics i nous pobles. M'agradaria estar amb molta gent i conèixer gent nova.
El primer acte més rellevant en què prendrà part els nous representants serà en el marc del Certamen Nacional de Pubillatge, que se celebrarà els dies 22 i 23 de novembre a l'Abadia Montserrat, coincidint amb els actes commemoratius del mil·lenari del monestir. Aquest certamen servirà per escollir els nous pubilla i hereu de Catalunya, així com els representants de les quatre demarcacions. En aquest cas, la pubilla i hereu sortints a Ripoll hi participaran com a candidats. L'acte de la proclamació del nou pubillatge començava amb una cercavila amb els diables de Ripoll. La plaça de l'Ajuntament estava plena vessada de familiars i autoritats per acomiadar i donar la benvinguda als representants de la vila. A la cita no hi ha faltat en Pau Bou, primer fadrí a Catalunya i hereu de les comarques barcelonines, així com altres autoritats locals.
Anem de festa. La Gala de les Preses reuneix més de 1.700 persones als concerts de nit amb l'actuació estrella de Henry Méndez. La festa grossa del poble s'ha pogut dur a terme amb total normalitat i des de l'organització no destaquen cap mena d'incidència.
La Gala de les Preses ha viscut 3 dies de festa al municipi amb una gran afluència de gent. Començant amb el pregó a càrrec del futbol Les Preses i acabant amb l'espectacle de l'Esbar Marboleny per tancar les festes. A més, aquest any han arribat gairebé les 1.800 persones durant els concerts de nit i més de 400 persones durant l'Oktoberfest, la festa de la cervesa, que era una de les novetats d'aquesta edició. La Gala de les Preses ha comptat amb una gran varietat d'activitats per tots els públics. Des de la Comissió de Festes de les Preses destaquen la Gimcama, que ha comptat amb més d'una seixantena de persones inscrites i que ha recorregut diferents indrets del poble on els equips havien de superar diferents proves per guanyar l'activitat. El fet més destacat de les gales d'enguany ha estat la Festa de la Cervesa, inspirada en aquesta edició alemanya i que ha arribat a la Garrotxa per primera vegada. Durant la tarda d'aquest dissabte han comptat amb l'assistència de més de 400 persones i amb dinamització i música. Enguany, la gran majoria de persones han assistit als concerts de nit organitzats per la comissió. Des de la mateixa entitat destacant el fet d'haver superat amb escreix les 1.500 persones dins l'embalat, on s'ha dut a terme les actuacions de Bandidos, Henry Méndez i Mon DJ. A més, des de la Comissió de Festes de les Preses diuen que no hi ha hagut cap incidència destacable ni durant els concerts de nit ni en altres moments de les festes. A més, des de la mateixa comissió no renuncien a organitzar alguna altra activitat durant l'any.
I ara parlem del tren d'Olot perquè s'emporten dos cotxes de passatgers del tren d'Olot a restaurar a Móra la Nova, Gerard.
Aquest octubre Olot ha viscut un moment que passarà a la història, el moment en què dos cotxes de passatgers del tren d'Olot han estat carregats a un camió i han estat transportats a Móra la Nova, a les Terres de l'Ebre, concretament per ser restaurats al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. Josep Manuel Malet és membre de l'Associació Amics del Tren d'Olot.
Feia molts anys que anàvem intentant aconseguir de quina manera podíem restaurar-los i ells ens han donat l'oportunitat de fer-ho.
Es tracta de dos cotxes de passatgers del segle XIX que, tot i estar una mica malmesos, s'han pogut anar conservant amb el pas dels anys, i és que ja fa més de 50 anys que aquest icònic tren va deixar de funcionar. Fins ara, aquests cotxes de passatgers eren guardats a una nau pròxima a l'entrada d'Olot, on comença la 26.
Ells estan en unes condicions bastant acceptables, evidentment han patit molt, van estar exposats durant molts anys, una vegada el tancament del ferrocarril, van ser adquirits per una persona que els va convertir en bungalows en un càmping, estaven exposats en un càmping a la intempèrie. Va haver-hi l'oportunitat de poder-los adquirir ja fa uns anys. De dintre, per desgràcia, no es conserva l'estructura original perquè es van convertir en bungalows, van treure tot el que hi havia dintre i ara es tindrà que fer una tasca de recuperació de tot això.
Els cotxes de passatgers són de l'Ajuntament d'Olot i, per tant, són de tots els olotins i olotines. Sobre la possibilitat que algun dia puguin retornar arreglats a la capital garrotxina, per ara sembla complicat, tot i que mai es pot descartar.
L'opció que torni a Olot sempre estarà present. Bé, falta un equipament, un lloc precís per poder-los col·locar. És un lloc en condicions. L'avantatge de Móra és que allí podem anar-hi qualsevol de nosaltres. Quan ells fan unes jornades de portes obertes, allí podran circular perfectament. La intenció és que vagin acoplats a la locomotora 22 i qualsevol persona olotina o garrotxina podrà anar a gaudir d'ells.
Els amics del tren d'Olot ajudaran a restaurar els cotxes de passatgers icònics del tren d'Olot, tot i que la feina grossa la faran els tècnics i especialistes del museu.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
El Club Vòlei Ripollès ha tornat a la feina. Per aquesta temporada el club compta amb 7 equips i una setantena de jugadors i jugadores, Marc Roura.
La bona feina està donant els seus fruits al Club Voleibol Ripollès. Perseguint l'objectiu de consolidar el vòlei com a esport a la comarca, el club comptarà enguany amb una setantena de jugadors i jugadores repartits entre els 7 equips. Una de les grans novetats de la temporada és la creació d'un equip sènior que s'estrenarà aquest mateix mes. Dante Machuca és el president del Club Voleibol Ripollès.
Bastant més interès que potser altres anys, i sí que s'ha notat aquest petit boom que ha anat corrent la veu i que bueno, que ha fet que aquest esport s'anés coneixent una miqueta més al Ripollès. Ara tenim un total de 7 equips, amb dos nous integrants, podríem dir, que són el Sènior i els Lavins, vale? Ai, els Benjamins, i bueno, som això, els 7 equips, i tenim un total de 65 jugadors de moment.
En l'àmbit esportiu, l'objectiu principal és continuar solidificant la base del club, que cada any compta amb més bona salut. A nivell competitiu, l'objectiu és ben clar, aconseguir la medalla d'or dels provincials, un premi que es va resistir la temporada passada.
Es nota una miqueta més de base, una miqueta més de motivació, de que estan totes les jugadores i tots els jugadors com més disposats a intentar entrenar més, tenir més ganes, llavors jo crec que una miqueta millor que l'any passat. L'any passat en el provincial ens vam quedar amb una miqueta de mal sabor de boca, ja que vam aconseguir entrar amb dos equips al podi, però amb un ens vam quedar segons, amb l'altre tercer, i aquest any la intenció és que puguem estar amb els dos o primer o segon lloc i poder lluitar per l'or.
Després d'uns partits de pretemporada, els equips del Ripoll començaran la competició oficial aquest octubre. Ho faran primer a la Lliga regular i en funció dels resultats es classificaran pels provincials que es disputen a final de curs.
Anem acabant. Olot acollirà el Campionat de Catalunya Individual de Cross, previst pel dia 21 de desembre.
L'Alt Empordà, Gironès, la Selva i, per acabar, la Garrotxa. Aquestes són les quatre comarques per on passarà el circuit gironí de Cross aquest any. Fa dos anys, la Federació Catalana d'Atletisme, a causa del gran nombre de curses que hi havia, va decidir replantejar i reduir a 5 el nombre de proves. A més, des de la mateixa federació van establir un sistema rotatori, segons el qual municipis que no havien acollit cap prova l'edició passada ho poguessin fer ara. De fet, Olot i Castelló d'Empúries repeteixen, i les tres noves són Caldes de Malavella, Sant Hilari Sacalm i Girona. De fet, Olot serà l'encarregada de tancar el 21è Trofeu Diputació de Girona amb el que serà ja el 29è Cross d'Olot. Això no obstant, no només s'hi celebrarà el circuit gironí Cross 2025, sinó que també serà la seu per acollir el Campionat de Catalunya de Cross el proper 21 de desembre. Això vol dir que a Olot es decidiran qui són els millors atletes de cross d'arreu de Catalunya, no només en categoria sènior, sinó que les curses comprenen totes les categories, des de prebenjamins fins a veterans amb més de 50 anys en categoria masculina i femenina. Pel que fa a calendaris, el primer a celebrar-se serà aquest diumenge amb el 39è Cross de Caldes de Malavella, que també valdrà per a la presentació al Gran Premi Català. El 26 d'octubre serà el torn del tercer Cross de Castelló d'Empúries, el 9 de novembre, el més antic de tots, el 41è Cross de Sant Hilari Sacalm, i el 23 de novembre, el 26è Cross Ciutat de Girona. També el Campionat gironí i, finalment, alhora el 21 de desembre, en ple hivern, el 29è Cross d'Olot i el Campionat de Catalunya Individual, un dia en què centenars de participants es trobaran a la ciutat per practicar aquest esport que no s'ha vist gaire arreu de la comarca.
Ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos. Que passeu un bon dia.